Meteovox Populi, amb Roger Soler.
Bona tarda, Roger, què tal?
Bona tarda, Francesc.
Què expliquem avui?
Doncs aquest mes, al llarg d'aquest mes de maig, hem anat explicant amb els oients i preguntant quins són els indicis o senyals de canvi de temps a diferents pobles i municipis de Catalunya.
Que n'hi ha molts.
I n'hem recollit uns quants, perquè l'important de la nostra feina és saber diagnosticar el moment inicial i a partir d'aquí, de tots els elements i a tots els canvis, doncs, fer la prognosi cap al futur i precisament doncs, tots els seguidors i tots els oients amb les fotografies, amb la informació qualitativa, doncs ens ajuden a fer una diagnosi més bona del moment inicial i és el que volem recollir una mica avui. Quins són els símptomes, elements, indicis de canvi de temps que n'hi han de molt diversos. En un lloc potser és vent, en alguns altres són aquells núvols ben enganxats als cims de les muntanyes, en molts llocs també són aquestes esteles de condensació, per tant en tenim un reguitzell i tenim algunes trucades telefòniques també.
Doncs què et sembla? Comencem per alguna trucada telefònica?
Sí, anem endavant amb la primera trucada telefònica. Si no recordo malament, pel Vallès comencem, no?
Vallès Oriental.
Jordi Rodoreda.
Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què tal?
El Jordi Rodoreda és un habitual de les fotografies aquí a Meteomauri, per descomptat el temps de TV3. Diríem que matí, migdia, vespre, nit, sí. Matinada,
durant totes les hores.
Plogui, nevi...
Seguiment, el que faig, anar fent un seguiment al cel i vaig enviant, perquè estigueu informats del que veig.
Déu-n'hi-do.
Molt bé.
I tant que sí, molt bé, Jordi. Em comentaves preparant i documentant aquesta entrevista que el símptoma, element o indici més freqüent a la zona del Vallès Oriental és quan el Montseny posa un capell, posa un barret al cap, no? Això, quan es produeix i per què?
Això jo ho observo bastantes vegades en situacions de llevant. Mm-hmm. Quan un dia o dos dies... Bueno, més aviat és un dia abans. Un dia abans que es comencin a girar els vents, que comencin a bufar vent més marítim, es va veient com el cim del Turó de l'Home, el Montseny, té tot uns estrats enganxats. Uh-huh. I també passa en el Montnegre, també, però que més és el Turó de l'Home. Per la seva alçada, suposo que l'efecte palanca que fa el vent més marítim, doncs el vent té retallat i està situat allà. I és el que observo més. Quan llavors el dia següent acostuma a ploure, moltes vegades és un llevant.
I quan bufa ponent, a vegades també es posa aquest barret, però en aquest cas té com una forma més lenticular, més de llentia, no?
Sí, en situacions de ponent també s'ha observat. Els núvols són una mica més baixos, venen de ponent, i queden retinguts moltes vegades també en el cim, i llavors el que s'observa ja és com el té així lenticular i el transporta una mica més cap a l'est, però queda molt bé, queda un barret molt, molt xulo.
I aquest barret així de ponent que té forma de llentia o d'omni normalment no indica canvi de temps o pluges perseverants com podria indicar aquest barret més d'estrats baixos de llevant, no?
Clar, no, el de ponent acostuma a ser més sec. Aquí a nosaltres el ponent en els Vallès no acostuma a portar gaire aigua.
Jo diria que gens, Jordi? Gens. És a dir, sí. O en tot cas, si t'arriba un front de ponent, allò vist i no vist.
Vist i no vist.
Mullar una mica una vorera, el terra, sí. I ja està, una gotellada.
Afecta més cap a ponent, però aquí a l'arribar arriba molt desgastat. Depèn de si arriba amb més o menys aire fred a les capes altes.
Clar.
Llavors sí que pot ser més. Pot escombrar més una línia de tempestes, però habitualment, si arriba com arriben tots habitualment, passa vist i no vist.
Llavors podríem transformar una mica la frase típica que en dieu, que és quan el Montseny porta capell, no te'n fies d'ell, però
clar.
quan el Montseny porta capell de ponent, llavors sí que te'n pots enfiar perquè no plourà, no? Podríem fer-ho d'aquesta manera.
Clar, ja, però has de ser prou intel·ligent i pensar, ja, avui quin vent bufa.
Perquè, clar, i tant.
Sí. I és així. I ja dic que el Montnegre també, el Serral del Montnegre, que és la que està més la Serral Litoral, també moltes vegades fa barret, moltes vegades. Inclús en vents més aviat de sud, sud-est, també fa barret. Però el principal és el Montseny.
Tenim, a més del Jordi Rodoreda, tres persones més que ens aporten, doncs, bé, més sabidoria popular. Tenim l'Àngels Bosch. Què tal?
Bona tarda.
Bona tarda. L'Àngels Sargantana, eh? Àngels Bosch té aquest petit sobrenom. Ara en parlarem. El Jordi Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
I tenim el Jordi Coll, observador de la XOM, de la xarxa d'observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya, i en aquest cas des de Viu de Llevata.
Hola, bones tardes.
Hola, què tal? Vinga, comencem per l'últim. Bé, el primer ha estat el Jordi Rodoreda. Ara anem a l'últim que acabo de citar. Un altre Jordi, el Jordi Coll, des de Viu de Llevata. Ens aporta, Roger?
Ens aporta sobretot que es guien per la muntanya. En Jordi em comentava que Sant Roc és una mica l'indicació que tenen en aquesta zona a cavall de l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, el port de Perves, no? Doncs ens indiquen la muntanya de Sant Roc, que és una mica el punt de referència que teniu per veure si venen les tempestes, si poden ser fortes. És així, no, Jordi?
Exacte, és correcte. Aquí, en el port de Sant Roc, quan els núvols estan tapats, l'aigua la tenim assegurada. O sigui, o és que això està situat doncs, al nord-oest, i quan està tapat, doncs, com deia, no? És l'aigua. Però en aquest cas concret, si ens ve del Sant Gervàs, que és al sur, sí, i al nord, doncs aquí si ens venen les pluges, o sigui, els núvols, que en els vells dels pobles sempre deien que són pluges que ens venen de València. Aquí l'aigua és bastant important. Inclús
l'aigua o la neu.
I la neu.
Clar, clar.
Cada data, perquè en aquest cas concret, quan ens ve les nevades d'aquí de sur,
són les potents.
Podem arribar inclús als 80 centímetres tranquil·lament.
Clar, són les típiques situacions de sud que el francès sempre dius, no?, que queda com l'aire fred captiu al vessant sud del Pirineu i és quan es desploma, no?, la cota.
O hi ha cops que sí, que la cota queda baixa, hi ha cops que és alta, però sigui alta o sigui baixa, la quantitat de neu, encara que sigui cota alta, pot ser molt important. Sí. I em penso que el Jordi Coll, abans d'acabar amb aquesta entrevista teva, és que vas patir un accident de cotxe i bé, els ossos doncs bé, testimonien els canvis de temps, eh?
Sí, són un barradet, un baròmetre que no, normalment
no falla.
No fallen. Uns dies, un parell de dies abans m'ho marquen. I va ser un accident força important, força. Va ser un accident a l'autopista i em va vindre un cotxe per direcció contrària.
Home, Déu-n'hi-do. No pengeu, ni Rodoreda, ni
no,
Coll,
no.
Els dos Jordis.
Aquí
ara anem a un tercer Jordi, abans d'anar a l'Àngels. Acabarem amb la noia del grup, el Jordi Rovira. Ell, a més d'aficionat a la meteo i fotògraf, és de la Cerdanya, també comarca de muntanya, com en el cas del Jordi Coll, a Viu de Llevata. Què tal, Jordi?
Molt bé, bona tarda.
Fotografiant...
Bona tarda per tot.
Molt bé, merci. Fotografiant les muntanyes que t'envolten i veient aquests símptomes, que jo en tinc alguns, que el guió que m'ha fet arribar el Roger Soler m'ha destacat. Destaca'm en tu uns de símptomes.
Sobretot n'hi ha un que és molt curiós i es dona ara en aquesta època, quan a l'època d'estiu, quan tenim un canvi de vent, que ve sobretot a gregalat i vent de llevant, entra tota la humitat de la zona del Conflent, tota la humitat que arriba a Perpinyà, i puja pel coll de la Cabanassa, que és, diguem-ne, la frontera entre la Cerdanya francesa i el Conflent, i forma tot un mar de núvols, que va baixant cap a l'altre cantó, cap a la zona d'Eina, Sant Pere dels Forcats, i això ens dona indici de que... és molt normal que al cap d'un dia o dos tinguem tempestes o tinguem pluja.
Jo m'hi he fixat i m'ho havia preguntat alguna vegada, fent la ruta entre la Cerdanya i la banda de Perpinyà, i per tant creuant tot el Capcir i el peu del Canigó, etc, en tota aquesta carretera, que per cert és molt bonica.
Molt bonica, i tant que sí.
I que és la ruta del Tren Groc.
El Tren Groc, Prada.
Això mateix. De vegades, quan has travessat Mont Lluís, ja vas baixant, trobes aquest mar de núvols més avall i sí que és veritat, amb inestabilitat posterior al voltant del Canigó o d'altres indrets del Pirineu.
I ara m'estic...
Sobretot ara, en aquesta època, es forma moltes tempestes, a lo que és la zona del Canigó, la zona de Vallter, que arriba cap al Puigmal. Sí, és un símptoma clar aquí a la comarca.
I a vegades, Jordi, ara estava pensant en una situació típica de nortada que queda en aquesta nuvolositat, aquests nimbostrats que es veuen com a núvols baixos o boires en una situació de nortada que queda retingut a l'Alta Cerdanya, no a la part més atlàntica. A vegades es deu confondre, no, aquesta situació de nortada amb aquesta situació que estàs explicant.
Sí, exacte, és que no té res a veure. Per exemple, aquesta setmana hem tingut els últims, ahir no, perquè ja va fer bo, però els últims 5 dies hem tingut una situació marcadíssima de nord amb el que tu comentes, Roger. O sigui, són núvols que queden a la zona del Carlit,
sí,
i a la zona del Coll de Pimorent i la part del Pas de la Casa, i vessen cap a baix, però això no té res a veure.
No, perquè en aquest cas, Roger, serien a tots nivells.
Ah, clar, tots nivells, sí. Serien més gruixut, no?
Sí,
clar.
I en canvi, el que ell citava és realment un mar de núvols.
Un mar de núvols, més enganxat a terra, no?
Absolutament enganxat a terra, i tu pots tenir cel serè per dalt, i dius, ostres, ara què hi fa això aquí?
Què hi fa?
I sí que és veritat, després arriba aquesta inestabilitat provinent de la Catalunya, no?
I Jordi, un altre dels indicis o elements que fan preveure el temps a curt termini, no molt curt termini, que de fet ara que s'acosta a l'època estiuenca, és molt vital de coneixement per tots aquells que fan muntanya, no? És que si les 10, cap a les 10 comentaves, veuen a créixer aquells cúmuls, no? És que a la tarda hi haurà aigua, per tant que s'espavilin a fer el cim, doncs el més aviat millor, no? Ho observeu pràcticament moltes tardes d'estiu, això.
Ah, exacte, sobretot si entre 9:45, 10:45... ja es comencen a veure uns núvols així cotonats, amb una base una mica fosca,
sí,
i sobretot és indici de que surtin en els cims, a el que és Puigpedrós, Carlit, Puigmal, s'ha d'anar bastant al tanto.
Vale. I per exemple, si aquests núvols surten a les 2-3 de la tarda, llavors potser no hi ha menys possibilitat de precipitacions o tempestes, no es poden desenvolupar tant, diguéssim.
Bueno, a vegades sí que ha donat casos, de que es formin tempestes tard, depèn de les condicions.
Clar,
de la
clar.
I dels tres Jordis anem cap a l'Empordà, marxem del Vallès Oriental i de dos indrets del Pirineu i ens desplacem cap a la zona de l'Empordà, Àngels Bosch, l'Àngels Sargantana.
Sí, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Per què Àngels Sargantana?
Bueno, doncs va ser un personatge que em vaig inventar una miqueta en el moment que vaig començar les meves intrusions a la xarxa i em va semblar que era un, no sé, que d'alguna manera
m'identificava.
A part de que hi ha una llegenda molt maca a la part de Mallorca, doncs d'unes dones que es convertien en sargantana i tal, i entre una cosa i l'altra, doncs mira, vam començar com un joc i finalment ja quasi és més un fandom que no pas el real.
Comencem per l'Albera. Cordó de nuvolositat, quan hi ha aquesta nuvolositat, aquestes bardes a les Salines, sí, bueno, a l'Albera, aquestes...
Sabeu que aquí a l'Empordà, a la tramuntana, sempre ens fa molt...
Clar.
Els que hi enteneu més, digueu que quan es forma un anticicló mar cantàbric i un cicló de lleó és quan bufa.
S'ho sap, s'ho sap molt,
Sí.
No, però això és la versió oficial.
Clar.
Però nosaltres ho fem d'una manera molt més... El primer que fem és dir que els francesos s'han deixat la porta oberta. Vull dir, això és el primer... Els francesos ja s'han deixat la porta oberta, perquè realment hi ha qui ho pari. Però tenim signes que ens en avisen. Normalment, quan ha de fer tramuntana, se posa sobre el Puig Neulós, una espècie de núvol que fa com la forma d'una barra de pa, així tot allargassat,
sí,
que queda esgarrapat a la muntanya, i llavors això ja és una prova evident de que en breu farà tramuntana. A vegades té més força o menys, o de vegades tarda més hores o menys, però és un senyal bastant fiable.
Yes.
Llavors, el següent que també ens marca molt quan ha de fer tramuntana, o quan realment la tramuntana comença a bufar, és el que en diem l'Ull del Pertús. Hi ha un pas entre les muntanyes... Que
ull,
ha...
ull del Pertús, que no ull de poll,
No. És ben bé com un ull, perquè és un punt, després de dies de nuvolositat o inclús de pluges així, quan la tramuntana arranca, doncs fa...
S'obre per allà.
És com una paret,
Sí.
És molt concret, concret. I llavors això, bueno, ja és prova evident. Normalment això és quan la tramuntana és d'oportú, si bé poder més de la part del Canigó, llavors poder no es marca tant. Però, bueno, sol ser una cosa que notes ben de just al moment en què ha començat i en qüestió de poques hores
Sí.
notes un canvi en el cel, que és...
Àngels, ens queda molt poc temps, però a mi del guió que tinc damunt la taula i que ha elaborat el Roger Soler, hi ha una curiositat, una pastisseria, la pastisseria L'Albera, de la Jonquera, que sí. Fa les galetes en forma allargassada rufes.
Bueno, aquí hi ha el...
Amb aromes diferents d'herbes de la zona.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí la nostra zona, no sé si és que som gent molt emprenedora o és que la necessitat ens fa espellongar, però vull dir el mateix que hi ha els taps de Cadaqués i així cada zona ha anat buscant una miqueta.
Clar.
I aquí, doncs sí, exactament fan uns pastissets en forma de rufa i és ben bé la mateixa forma que té el núvol aquest que es posa sobre el Puig i Neulós que dèiem, doncs més o menys de tenir aquesta mateixa forma.
Bé, el Jordi Rodoreda, que té un supermercat, jo crec que haurà de vendre aquestes galetes de la Tramuntana, aquestes rufes, oi, Jordi?
No sé, mira, doncs segur que tindrien èxit, eh? No sé si es funciona aquí xalar de la Tramuntana, però bueno, no sé què.
Escolteu, ens hem menjat el temps. Jo volia o m'hagués agradat que haguéssiu entrat en conversa, però no és possible. El Jordi Rodoreda... escolteu, haureu de passar per aquí, pel programa. Jordi Rodoreda des del Vallès Oriental, el Jordi Coll des del Pallars Jussà, el Jordi Rovira...
Alta Ribagorça.
Ah, perdona, sí, ja esteu mirant a l'Alta Ribagorça. Sí. El Jordi Rovira des de la Cerdanya i l'Àngels Sargantana, amb aquest nom doncs tan bonic, des de la zona de l'Empordà. Roger...
Moltes gràcies i un plaer haver tingut totes aquestes veus, aquests vox populis per diferents punts del territori que n'anirem fent més al llarg de l'estiu.
Molt bé, gràcies a tots quatre. Moltes i gràcies, Roger.
Fins ara.
Adéu-siau. I anem al concurs. Quins són els símptomes, indicis o elements que us fan pensar en un canvi de temps al vostre poble o regions? Ho heu d'explicar i envieu-nos fotos. I si teniu refranys, també. Exemples: Montseny porta barret, vents de l'est, situació de llevant, indici de pluja imminent... Això seria molt esquemàticament. A qualsevol altre lloc de Catalunya, qualsevol símptoma de temps, de canvi, de situació, serà benvingut. Premi: un rellotge de Catalunya Ràdio. Guanyador: el Jordi, explicant-nos la processó de Tossa, uns núvols baixos que apareixen resseguint la costa de la Selva Marítima. I del mes vinent, aquest era el concurs d'aquesta setmana, quines són les vivències o experiències que heu viscut relacionades amb la meteorologia? És una primera part. Farem dos mesos aquesta mateixa pregunta perquè ens doni temps a explicar, recollir i recopilar totes les vostres vivències. Voleu entrar a micròfon obert? Doncs expliqueu-nos l'experiència més emocionant i us triarem. Premi: un rellotge de Catalunya Ràdio.